I ara, en el temps de l'entrevista, continuem avui dijous amb la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals del consistori per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes de febrer. Avui és el torn del grup de Guanyem Cerdanyola i el seu portaveu, aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic, Ivan González, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs va ser un ple molt llarg, amb alguns debats molt intensos, sobretot en el torn de les mocions. Però en primer lloc volem tractar el tema del pla de contractació, que dilluns el portaveu socialista ens va dir aquí davant d'aquests micròfons que ja estava aprovat en Junta de Govern i que la seva implementació reduirà els pagaments que s'estan fent per reconeixement d'obligacions i que el 2020 van pujar a 4 milions d'euros. Un procediment que ha provocat un informe de la intervenció municipal que alerta de possibles responsabilitats, fins i tot penals, segons va denunciar al ple el regidor d'Esquerra, Íñigo d'Enterria. Què passa amb el reconeixement d'obligacions? És tan greu pagar així? I pensa que el pla de contractació serà una eina útil per esmenar aquesta situació?
A veure, en primer lloc sí, evidentment és greu, perquè la gent ens entengui, pagar amb reconeixements d'obligacions vol dir que l'Ajuntament doncs, no està fent els contractes que ha de fer amb tercers per prestar els serveis amb la deguda transparència que està obligada a una administració pública, en aquest cas l'Ajuntament. És a dir, en comptes de fer contractes, doncs això, demanant tres pressupostos, en el cas de contractes menors o amb licitacions obertes, en el cas de procediments més grans, doncs el que es fa és demanar-li a algú que ens presti el servei i que ens passi factura, cosa que estaria molt bé si fóssim un privat, però que és altament irregular i molt poc transparent en el cas d'una administració. És greu, però per nosaltres, que va ser una mica la línia de la nostra intervenció en el ple, sobretot és un símptoma, en aquest cas, de com està funcionant l'Ajuntament. Nosaltres ho hem dit, aquest govern té greus problemes a l'hora d'organitzar i gestionar l'Ajuntament. I això no només és molt greu pel que suposa per les persones que hi treballen, sinó també perquè acaba repercutint, com no pot ser d'altra manera, en el servei que reben els ciutadans i en la capacitat del govern per executar polítiques públiques. Si tu tens un ajuntament amb caps de servei vacants, amb places no cobertes i aquesta situació s'allarga, doncs al final, clar, aquest cap de servei, aquest personal funcionari o personal laboral és el que presta el servei a la ciutadania i això, doncs, clar, ho acabem pagant tots.
Doncs un altre pla que es va aprovar de manera inicial va ser el pla sense cap grup en contra. Recordem que Esquerra, Guanyem i PP es van abstenir, però amb tots els grups demanant més concrecions de les prioritats, un pressupost i recursos humans per desenvolupar-lo. Ara s'obrirà el període de presentació d'al·legacions, que no sabem si Guanyem en presentaran. Per què es van abstenir vostès? Què consideren que li falta al pla?
Sí, nosaltres, ja començo pel final, evidentment presentarem al·legacions, ja ho vam dir, i de fet esperem doncs, que aquestes al·legacions es puguin incorporar. Nosaltres el Pla Local d'Habitatge el mirem ja d'entrada amb molta il·lusió i amb molts bons ulls, així d'entrada, com a idea, perquè és un pla que vam començar nosaltres. És a dir, aquest pla el vam començar nosaltres a final del mandat anterior, vam encarregar aquests estudis que s'havien d'acabar convertint en un pla local d'habitatge, però des del nostre punt de vista en un pla local d'habitatge diferent. Primer per això, des d'un punt de vista més de les coses ben fetes, per nosaltres aquest pla local és poc concret, ja ho vam dir també en el plenari i no vam ser l'únic grup en fer-ho, li falta dir clarament quin serà el pressupost i desglosar-lo per anys, desglosar-lo per partides i, en definitiva, quina quantitat de diners es destinaran durant tot el que queda d'aquest mandat i durant els propers anys a fer polítiques reals d'habitatge. I d'altra banda, trobem que és un pla poc ambiciós. Nosaltres, si alguna cosa vam aprendre en quant a habitatge al mandat passat i comparant amb altres ajuntaments governats per diferents forces polítiques, és que per fer política d'habitatge efectiva i real des del municipalisme, la política més efectiva i més clau és dotar-se d'un parc d'habitatge municipal. I això nosaltres ho vam començar a fer durant el mandat passat. És cert que no amb tanta velocitat com ens hagués agradat, però clar, cal recordar que quan vam arribar a l'Ajuntament el 2015, sí, existia una regidoria d'habitatge, però no existia un servei d'habitatge. El servei, això la gent no va saber, jo ho vaig repartir moltes vegades durant el mandat passat. Quan nosaltres vam arribar, la política d'habitatge, el servei d'habitatge, ens el portava l'Ajuntament de Rubí. A l'Ajuntament de Cerdanyola, la política d'habitatge fins al 2015 li portava l'Ajuntament de Rubí. Nosaltres vam recuperar aquest servei, el vam portar a Cerdanyola, que és una cosa molt de calaix, que ha de ser així, i vam començar amb aquestes polítiques. Però, clar, tenim la sensació de que el govern actual doncs ha frenat molt amb aquesta política d'adquisició d'habitatge, i el pla local, entre altres aspectes, continua sent molt poc ambiciós en aquesta línia, en la d'anar-se dotant d'un parc d'habitatge municipal, que és al final el que et permet fer política real. Tota la resta, això de baixar l'IBI o de pujar-lo en funció de si el pis està buit o no, això al final és la xocolata del lloro. Si vols fer veritable política d'habitatge, has de tenir un parc municipal d'habitatge.
Uh-huh. Doncs un altre tema del que es va parlar al ple de dijous passat va ser el del crematori. L'alcalde va insistir en que la decisió final sobre aquest espai, sobre el crematori, no la prendrà el govern en solitari, perquè es tracta d'un tema de ciutat, i de fet indicava que s'ha de treballar per buscar alternatives que evitin la seva construcció. David González ens va dir dilluns que ara mateix tot està pendent d'una sentència judicial que acota molt al marge de qualsevol decisió política, i el dimarts la portaveu d'Esquerra va dir que celebra que ara el govern digui que buscarà vies per evitar la construcció, però recordava també que aquestes vies ja les van explorar Esquerra i Compromís a l'anterior mandat i es van trobar amb el vot en contra del PSC. Pensa que què més pensa Guanyem que caldria fer? Hi ha alternatives?
Bé, per dir-ho tot, ens hem trobat no només amb el vot en contra del PSC, sinó amb amenaces de responsabilitats personals, ja no només polítiques, sinó personals, si el fet de no construir el crematori costava un euro. I això es pot comprovar, les actes dels plens del mandat passat, el grup socialista amenaçava constantment en que si per no construir el crematori havia d'acabar pagant un euro, hi hauria repercussions personals, entenc, que per als membres del govern anterior, si ho haguéssim fet durant aquell mandat. Nosaltres vam portar moltes solucions, vam estar disposats a assumir la responsabilitat que calgués per aturar la construcció d'un crematori que no ha caigut del cel, això també cal dir-ho. Aquest crematori està projectat perquè el Partit Socialista el va encarregar. Va ser el Partit Socialista qui va decidir que Cerdanyola havia de tenir un crematori, que s'havia construït un crematori i que l'havia de gestionar una empresa durant, crec recordar que, prop de 40 anys. Clar, llavors, arribats a aquest punt, home, el primer que ens agradaria, nosaltres ja li reconeixem, el govern, ho he dit en públic, ho he dit en privat, és un tema complex, és un tema que no serà fàcil de resoldre. Agraïm que el Partit Socialista sembli que ha canviat de posicionament, però sí que agraïm més fermesa, primer de tot més fermesa en aquest posicionament. Perquè quan, durant el mandat passat, l'empresa Trullols tenia davant un govern que deia clarament que no donaria la llicència al crematori, que no es construïa el crematori mentre nosaltres estiguéssim al govern, sabien el que hi havia a l'altra banda de la taula. Ara, bueno, és això, no? Com que és un tema difícil, doncs la posició de l'alcalde Cordón i el seu govern és ja ho veurem, no? És un tema de ciutat, ho volem parlar entre tots. En definitiva, com sempre, que hi ha un tema complicat durant aquest mandat, que és posicionaments febles, un perfil molt gris, molt posar-se de costat. Nosaltres pensem que el primer de tot que es necessita per qualsevol solució és que l'altra part vegi que tu estàs decidit, que el govern de Cerdanyola encapçala un plenari decidit a aturar el crematori. I a partir d'aquí, doncs és molt probable que per culpa d'aquest encàrrec que va fer el Partit Socialista, ara, per evitar la construcció del crematori, doncs sí, s'hagi d'acabar indemnitzant a l'empresa Trullols. Però això en algun moment, i no ho vull enganyar ningú, això molt probablement hagi d'acabar sent així. Nosaltres estem disposats tot i així, tot i la desgràcia que això suposaria, nosaltres estem disposats a fer suport al govern. Ara, cal que tingui un posicionament ferm i, per què no dir-ho, que assumeixi la responsabilitat que aquesta decisió va ser seva i no estaria més que demanés perdó a la ciutat.
Doncs parlem d'un altre procediment judicial complicat, que és el que envolta la revisió d'uns acords plenaris en relació al bosc tancat que ve sol·licitant l'empresa Esport Natura Rural, que és qui gestiona aquest equipament, i que sol·licita la resolució del contracte i el reequilibri econòmic, segons va explicar el regidor de Finances, Javier Sánchez, al ple. Javier Sánchez, que també demanava el suport a la personació de l'Ajuntament en el recurs judicial presentat per aquesta empresa, i destacava que es vol afrontar aquesta resolució encara que sigui fora de termini. Aquest punt, recordem que va provocar crítiques de l'oposició per falta de coordinació i organització de l'Ajuntament, i el regidor va replicar que la complexitat jurídica del tema no va permetre arribar a temps de donar resposta a l'empresa dins d'un termini. Vostès compren aquest argument del regidor?
Ens ho posa molt difícil, per més bones que passa molt sovint, per més bona voluntat que un tingui, I ja li dic, a mi, jo ho dic moltes vegades, m'hagués encantat tenir una oposició en un debat passat com la que formem ara a la resta de grups del plenari. Però se'ns ho posa molt difícil per comprar aquest argument, perquè clar, si això fa mesos que ens ho haguessin explicat, que ens haguessin dit, mireu, hi ha això, però és complex de tramitar, els serveis jurídics o l'equip tècnic que correspongui ja està treballant, però és molt difícil per això i per això, doncs bueno, seria més fàcil. Però clar, és que ens entarem de tot a misses dites. Llavors, sembla bastant que és una qüestió de manca de planificació política, perquè això de que jurídicament no ha estat possible, no ho sé, que ens estava dient el senyor Sánchez, que els serveis jurídics de l'Ajuntament no són prou bons. Jo hi he treballat, i els lletrats de l'Ajuntament de Cerdanyola són uns lletrats boníssims. Ja li dic, ja m'agradaria a mi arribar, que també soc jurista, arribar a saber tant de dret administratiu com en saben ells i l'experiència que tenen. Per tant, no ho sé, a mi, a nosaltres ens sona més a excuses de mal pagador. Ara bé, sí que entenem que efectivament és un tema complex, per això hem decidit abstenir-nos, que ja, i no posar pals a les rodes, i de fet tampoc fer una intervenció per criticar més aquest tema. Però sí, sembla un altre cas de mala planificació política davant d'un tema que a més no és nou, el tema, que és una qüestió que ja ve de fa molt de temps. Per tant, no, va sorprendre una mica aquesta manca de planificació i d'actuació sempre fora de terminis.
Doncs abordem ara el capítol de mocions, un paquet de mocions demanant l'amnistia per als líders independentistes presos, demanant l'indult per a Pablo Hasél i per la llibertat d'expressió. Totes tres rebutjades amb els vots del PSC, Ciutadans i PP van encendre el debat sobre els límits de la llibertat d'expressió. Per a Guanyem o per a Iván González, on s'haurien de situar aquests límits?
És una molt bona pregunta, jo entenc que no és senzill. Per exemple, crec ara no recordo quin altre regidor d'un altre grup va posar com a exemple d'allò que queda fora de la llibertat d'expressió, doncs les expressions d'odi cap a col·lectius vulnerables, no? Els atacs racistes, les declaracions o els posicionaments homòfobs, masclistes... nosaltres entenem que això queda fora de la llibertat d'expressió. Fins i tot podem entendre que hi hagi una zona gris. No ens enganyem, és un tema complex, que hi hagi una zona gris i que ens trobem algun cas puntual que pugui portar un cert debat i un debat enriquidor i interessant sobre si està dins o està fora. El que és evident és que les crítiques al poder i la monarquia és poder, les forces i coses de seguretat de l'Estat són poder, els polítics, fins i tot aquest humil portaveu que li parla, representem també aquesta part del poder i hem d'estar subjectes a aquesta crítica. Fins i tot, jo ho vaig dir, fins i tot, fins a l'escarni. I a mi també he de dir que em va semblar un debat bastant enriquidor. Sent les dificultats que té, potser perquè el vam poder tenir en tres vegades, no? Repartit en tres mocions. Però crec que vam poder parlar de coses que al final preocupen també a la gent de Cerdanyola. I en aquest sentit... nosaltres també ho vam comentar en el ple. No estaria de més que el partit de govern, que representa molta gent, també participi d'aquests debats. No cal participar a tots els debats. Jo penso que si no has de dir res que millori el silenci, doncs està bé quedar-se callat. Nosaltres també ho fem en ocasions i és una postura molt, molt, molt saludable. Però clar, que per sistema, en totes aquestes qüestions que afecten a drets i llibertats fonamentals, el partit dels socialistes, un partit suposadament d'esquerres, no parli, no tingui cap posicionament i simplement es dediqui a votar en contra, perquè sota la premissa de que això no afecta als ciutadans de Cerdanyola, jo li diria, als ciutadans de Cerdanyola els importa molt, evidentment, i és molt important que els seus carrers estiguin en condicions, que els serveis que presta l'Ajuntament funcioni, que el medi ambient de la ciutat estigui protegit, etcètera, etcètera, i moltíssimes qüestions. Però també als ciutadans de Cerdanyola els importen i els afecten l'estat dels seus drets i llibertats fonamentals. I jo crec que els agradaria saber quin posicionament té el seu alcalde, que fins que no es demostri el contrari també és el meu, respecte a aquestes qüestions. I jo crec que no encerten fent això, defugint constantment el debat polític, perquè són qüestions que afecten i molt i que preocupen i molt a la gent de Cerdanyola.
Doncs sí que es van aprovar amb els vots del PSC, precisament de Ciutadans i del PP, una moció que condemna la violència viscuda els darrers dies a diverses ciutats catalanes, a Barcelona i també a l'Estat, en les protestes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. Què en pensa el grup de Guanyem?
Sobre la moció en qüestió, bé, nosaltres també ens semblava que, clar, primer que segurament estem moltes vegades parlem de violència abans que hi hagi violència. I això també és una forma de banalitzar, precisament aquesta violència que es vol condemnar. Nosaltres entenem, d'acord, que hi ha una, que pugui haver una línia vermella quan afecta la integritat física de les persones, i això doncs ho lamentem molt profundament. Creiem que parlar de violència quan el que pateixen són els béns materials, doncs segurament, ja li diguem, sembla una banalització del terme violència. No podem fer servir la mateixa expressió per parlar dels béns petits per uns contenidors o per els nens petits, per unes persones. Crec que fem molt malament en fer-ho. I també li dic, em sembla estrany que cada vegada que hi ha una reivindicació de més drets fonamentals, ens en recordem llavors de condemnar la violència. Jo li dic, a mi, jo he vist moltes coses que em semblen lamentables durant aquests dies, però el que em sembla més fort de tot el que ha passat és que a una noia li han buidat un ull. Em sembla que és de les coses, de les poques coses, que no té volta enrere. I ja ens hauríem de preguntar què està passant, perquè hi ha aquesta sensació d'impunitat. I crec que qui més s'hauria, ja ho veig en plenari, qui més s'hauria de plantejar són aquells que volen mantenir aquest règim, perquè els règims poden evolucionar o involucionar. El que mai faran és quedar-se estàtics, i aquest sembla que està involucionant. I aquells que el volen mantenir, doncs haurien de procurar més aviat que evolucionés.
Doncs ja per anar acabant, per unanimitat es va aprovar la moció d'Esquerra Republicana per a la feminització del nomenclàtor a Cerdanyola. Estem a pocs dies de la celebració del Dia de les Dones, que es celebrarà a la ciutat amb un ampli programa d'activitats virtuals, però amb el mateix esperit reivindicatiu de sempre. Quin missatge vol fer arribar a la ciutadania en aquesta data?
Doncs sobretot en aquest cas, crec que no em toca, tot i que he tingut moltes ocasions, jo tinc moltes ocasions com a portaveu municipal d'explicar quin és el nostre posicionament respecte al feminisme, el feminisme reivindicatiu i la necessitat que té encara aquest moviment, la seva vigència, però crec que en aquest cas doncs no em toca fer grans delegats, sinó simplement convidar a les dones, a la ciutadania de Cerdanyola, a participar d'aquesta jornada festiva, però sobretot reivindicativa, i a sumar-se, respectant evidentment les mesures de seguretat, però a sumar-se als actes que les entitats del municipi han preparat en aquest cas, i que són qui ha de tenir el protagonisme. Crec que no em toca anar més enllà d'això.
Doncs convidats quedem tots, tota la societat de Cerdanyola. Ivan González, portaveu de Guanyem Cerdanyola, moltes gràcies per atendre aquesta trucada de Cerdanyola Ràdio, i que vagi molt bé. Fins un altre dia.
Moltes gràcies a vostès, que tinguin molt bon dia.